Un poble de pescadors entre el mar i la muntanya, una mare al seu fill li inculcà que fora frare. A dalt d'un vell monestir un jove...
Aquestes veus que estem escoltant són les veus de les anxovetes, que es dediquen també a portar-nos cançons marineres i alhora també habaneres. I per què els hem posat avui? Doncs perquè, naturalment, parlarem d'un producte que ens dona la mar i que no n'hem parlat mai, però que avui en parlarem per primera vegada aquí amb en David Colom, com sempre en aquest espai dedicat a la gastronomia i la seva història. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem de les anxoves.
De les anxoves, sí.
De les anxoves de tot arreu, no només les de l'Escala. Perquè nosaltres quan diem anxoves, sempre la primera imatge que ens ve és la de l'Escala.
Sí, és de referència, sí. Exacte. Sí, però segur que se'n fan a molts altres llocs i segur que gent a casa seva es van a comprar els seitons i se'ls fan a casa. Però vull dir, les més populars, els més de casa són les de l'Escala.
La de l'Escala. Escolta'm, però el nom correcte, quin seria?
Sí, anxova, l'anxova realment és el resultat, aquest peix confitat.
Ja.
El peix en estat salvatge o com anem a comprar fresc, el nom seria seitó o aladroc.
Aladroc?
Aladroc. Sí, 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 és un nom que no en sona res, i el seitó en sona aquest en vinagre.
Sí, sí, senyor.
En realitat, el peix s'hauria de dir així.
És a dir, que l'anxova seria la que nosaltres mengem una vegada ja ha estat
curada
amb sal,
sí,
i tot això,
exacte,
no?
Sí, sí. Però, esclar, per extensió, moltes vegades s'acaba dient d'aquesta manera amb el peix fresc.
Ja. I aquests seitons, per dir-ho bé,
sí.
On viuen? Viuen en bancs molt grossos? Van per separat?
No, viuen en bancs molt grans, a vegades de desenes de milions de peixos. Vull dir que és un peix que viu en família, però família extensa, realment.
És a dir, que si ens posem a pescar, pescarem segur, no?
Si sabem fer-ho, sí. Vull dir que cada peix té la seva manera de pescar-se i el seitó d'una manera molt, molt concreta, vull dir que a casa segurament no tenim l'equipament per fer-ho, però que la gent que en sap i en volen pescar, realment en poden pescar grans quantitats cada vegada.
I on viuen? A quin mars viuen?
Sí, en realitat, tant l'aladroc i el seitó com altres familiars de la família dels engràulids, que és la seva família, viuen per gairebé tots els oceans temperats del món.
Uh-huh.
Les zones temperades, els mars temperats viuen per allà. Però la Mediterrània n'hi ha molt, o l'Atlàntic, o el Pacífic, o l'Índic. Viuen, si no, els seitons, familiars molt estrets dels seitons. Vull dir que és un peix molt, molt extès. El que passa que després l'aprofitament d'aquesta feina com anxova no es fa tot arreu.
Ja. Yeah. Però... I el Mediterrani no és un dels llocs on n'hi ha més? O...
Sí, sí, els llocs on n'hi ha més... El que passa és que és mica diferent del Cantàbric. Després parlarem a veure a l'hora de fer quin s'utilitza més. Però en canvi, a Catalunya el peix que més es pesca per volum és el seitó.
De tots els peixos?
De tots els peixos el que es pesca més és el seitó. I després, si anéssim a comptar així amb pes, doncs seria una tercera part del total. Vull dir que és molt...
Déu-n'hi-do, no?
Sí, 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 sí.
Però escolta, quan vas a plaça no n'hi ha cada dia de seitons.
No, ni solen bé, però quan n'hi ha molt, però vull dir no n'hi ha sempre.
I tampoc són barats, vull dir, perquè n'hi hagi molt... Perquè hi hagi aquesta quantitat hauria de ser més barat, no?
Sí, sí, són molt...
I el preu tampoc és que sigui allò de dir, ai, mira que veu, us comprem 4 quilos.
Molt es destina a la indústria conservera i això fa que, esclar, surti del mercat en fresc, però sí que en trobem i aquest cas fregit o així que seria el més habitual. Més habitual de menjar-nos-el.
I quina és la millor època per pescar-lo? Quan hi ha més?
Quan hi ha més és la primavera i l'estiu. Fins a finals de setembre, fins a octubre arribarien. I en fresc. I aquests, doncs, el que passa que no és que marxin, no és que vagin migrant, sinó el que fan quan comença a fer fred, el que baixa en profunditat. A profunditat l'aigua és més càlida que la superfície, a l'hivern, i solen baixar. Que abans la gent pensava, no, mira, han migrat, han anat a un altre costat. No, hi són, però estan avall.
És a dir, que s'amaguen.
S'amaguen, sí.
Per dir-ho així,
sí,
no?
Sí, sí, el que passa, com que els seitons mengen plàcton, ni tant n'hi ha dalt com a baix, sí que és diferent, però tant n'hi ha que dalt com a baix, doncs a l'època de més fred, doncs baixen avall i mengen allà.
Perquè busquen aigua calenta.
Sí, sí, no molt calenta, però sí aigua càlida, o sigui, allò freda de l'hivern. I a l'estiu, doncs, com que al fons es refreda més, doncs puja a la superfície perquè hi toca el sol i s'escalfa més aquesta aigua. Per això sempre s'ha dit, no, és aquesta època la millor per pescar-los, perquè és quan era més fàcil de pescar.
Bueno, potser es pensaven que venien cap aquí i no, sinó que pujaven, diguéssim.
Pujaven, sí, pujaven, sí. Com altres peixos, però les tonyines que mengen peixos i necessiten, doncs, migrar per anar buscant aquests bancs de peixos, els acetons el que fan és pujar i baixar, depèn de l'època de l'any.
Com dius tu, és el peix que més es pesca a Catalunya.
Sí.
Que n'hi ha més. Com es pesquen? És molt difícil o
no? No, el que es fa es va de nit amb barques i després amb aquests grans llums que tenen, doncs s'il·lumina el mar i els acetons, com en aquell llum, doncs queden com... els atreu el llum i a la vegada també queden com...
enlluernats.
Enlluernats, sí, sí, queden allà com parats i després és més fàcil de recollir-los amb les xarxes. Yeah. Com han parlat les sardines, és un mateix procés. I és això, és aquesta imatge, allò que veiem a la carretera, veiem un... se'ns creu un gat o se'ns creu un cabirol que es queda mirant el llum i dius, marxa d'aquí, que et ve el pal de la mort.
Queden com hipnotitzats,
sí,
no?
Sí, queden com hipnotitzats. Doncs el peix és una cosa semblant, passaria amb aquestes llums.
És un peix que es fa conserva per excel·lència, podríem dir, no?
Sí, és clar, com que són aquests grans bancs, quan se'n pesca molta quantitat, i històricament, doncs, el que hem fet de tota aquesta quantitat. I la resposta més fàcil era conservar-los. No els llançaries, sinó que se'n feia conserves. I des d'antiguitat doncs, s'ha fet conserves amb els seitons i s'han fet anxoves, justament.
Aquestes tècniques, com tu dius, venen de molt lluny.
Sí, 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 van ser els fenicis, els primers d'escampar aquesta salaó del peix amb sal. Per tant, ells també buscaven llocs si hi haguessin salines per comerciar amb la sal i començar a fer aquest... Per exemple, l'illa d'Eivissa doncs, era una illa d'un fort component púnic de fenicis, i allà hi ha salines, doncs allà van anar a colonitzar per aprofitar aquesta sal i també per començar a fer anxoves.
I els romans i els grecs i tota aquesta gent, que sempre en parlem aquí.
Sí, sí, ells també van començar a fer aquesta indústria de la salaó del peix, venint sobretot d'aquesta tradició dels fenicis. Però Empúries era el primer lloc de Catalunya on van fer aquestes anxoves. I justament al costat d'Empúries...
I a l'Escala.
A l'Escala, sí, justament. I una mica també aquesta tradició que ha anat previsquent i també és una mena de... d'alguna manera un recurs de màrqueting de dir, mira, els primers anxoves es feien aquí i nosaltres en continuem fent.
Ha estat un menjar de subsistència de l'anxova, per exemple?
O... En un principi sí, perquè era aquesta conserva que es feia per aprofitar el seitó. Però de mica en mica, ja en època romana, ens trobem que segons quines zones doncs, eren més apreciades que d'altres. Mira, aquella zona d'allà doncs, fan unes anxoves molt bones. O allà no tant. O d'aquesta època de l'any és més bona. I va començar a fer aquesta classificació per qualitats i per persones prestigioses que encara ara ens arriba. Allò depèn de quina anxova... I de l'Escala és una garantia de qualitat. Que vingués una anxova de qualsevol lloc que no havies pensat... No et sona, diràs, ostres, doncs potser no, perquè potser no serà prou bona.
Ja.
I a aquesta època hi havia com zones de qualitat d'anxoves i també d'altres productes, de formatges, de vins, d'olis, doncs ja cada zona s'especialitzava i la persona que coneixia d'on era cada una, doncs te la sabia reconèixer i diferenciar. Vull dir que hi havia com això, els gourmets que coneixien d'on era cada producte i qui era el més bo.
És a dir, que la D.O. ja hi era en aquella època, també, no?
Sí, no era ben bé com a D.O., però sí, sí, que ja la gent ho coneixia.
Molt bé, molt bé. Les anxoves van passar a ser un menjar de rics, també, o no?
Sí, els rics també tenien les seves anxoves més apreciades i hi havia aquestes separacions. I, a més, també el procés de fer aquestes anxoves es va començar a descobrir un producte que era el garum o l'equamen. El garum era el més senzill, però l'equamen era més prestigiós.
I què era això?
Que era el resultat de la putrefacció del peix amb sal. Sí, sí, és el que feien. Que com feien aquestes anxoves, ara no es fa, però abans sí que es feia, era fer-les amb la tripa.
Sí.
Això ajudava a fermentar i desenvolupava molts gustos que acabaven desfent la carn. La carn, les proteïnes desnaturalitzaven i després aquest líquid resultant doncs, era molt gustós, molt potent. I això un mica refinat on es podia anar venent. Hi havia diferents qualitats, allò, des del més vast fins al més luxós, que era molt net, molt pur, però igualment tenia aquesta potència de gust, que això doncs, ajudava a donar un toc d'umami als plats, a donar un gust de mar. Vull dir que no era allò per tapar altres gustos, perquè el gust era molt potent, sinó per realçar plats.
però la pràctica d'això, la manera de fer-ho, deuria fer una olor, allò, fatal,
sí,
no?
Sí, sí, deuria ser una olor potent.
Potent,
sí, sí.
No, allò?
I moltes vegades, si anem a Empúries, veurem un lloc on feien les salaons, era ben bé dins de la ciutat. Vull dir que no era allò que s'apartaven perquè no molestaven. No,
no, es feia allà mateix.
Allà mateix, sí, sí. Suposo que era un curs, com que la gent ja estava tan acostumada, doncs que, mira, passava. Seria com un formatge. Si no t'agrada el formatge i anés sense aquell olot, ostres, et molestarà molt. Si t'agrada, també et pot arribar a molestar, eh? Però és més acceptable. Doncs suposem que el cas de les anxoves i dels gàrums, doncs seria una cosa semblant.
Ara és un d'aquells productes que podem menjar diàriament, si volem, perquè els trobem en conserva molts.
Sí.
La indústria aquesta de fer els seitons, en aquest cas les anxoves ja en conserva, quan va arribar?
Això va anar sent aquesta època romana. Des de l'època romana ha sigut una cosa gairebé ininterrompuda que s'ha anat fent. El que passa que, esclar, el mètode tradicional és això, fer-ho amb sal i peix, fent diferents capes, amb un barril, i, esclar, això no té gaire conservació una vegada tret d'aquesta sal. I va ser a partir de la indústria conservera del segle XIX i XX, que es va començar a fer llaunes, que estaven esterilitzades i es mantenien aquestes anxoves ja curades i amb oli, i també en fred. Vull dir que és el que ara conserva les anxoves una vegada tretes de la sal.
Perquè, com tu deies, abans es feia a casa, no? Era una cosa
particular.
Podies
comprar un pot petit i amb sal i te les dejaves i te les posaves amb oli tu mateix i et duraven uns dies. Vull dir que no era una cosa allò que et durés molt, sinó que havies de si tenies en sal, sí, però i així, i es venia així. Però amb oli una cosa que no era accessible a tothom. I a partir de la indústria sí que es va començar a fer més popular que tothom pogués accedir a l'anxova llesta per consumir. Si no, amb havia de ser sal.
Bé, al principi ja ho dèiem, que quan diem anxova, el primer que ens ve al cap és a l'Escala, no?
Sí.
A Catalunya, no? Quan ara menjarem unes anxoves. Ai, de l'Escala.
Sí, exacte, sí.
Però les més conegudes per nosaltres són les de l'Escala, però n'hi ha a més llocs, no?, del món.
Sí, a Itàlia n'hi ha moltes, que venen sobretot de la costa de Amalfi, que és la zona del sud de Nàpols, o també la zona de Ligúria, que és la zona de Gènova. I a França les més populars són les de coll lliure, que és el rosselló de Catalunya Nord.
De coll lliure?
Sí, 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 les més... A França són les... Seria com les de l'Escala de França i les de coll lliure. I aquest poble, doncs, s'explica que es va fer molt, molt popular d'allà perquè durant molts anys va tenir una exempció de l'impost de la sal. Altres llocs havien de pagar per la sal,
sí.
I aquest poble, per un privilegi que tenien, molt antic, doncs no havien de pagar per la sal i això va fer que es desenvolupés aquesta indústria perquè els seitons el pescaven i la sal doncs ja no havien de pagar tants impostos i els era més barat fer.
És a dir, que aprofitaven el que tenien allà i que els hi sortia molt més de preu, no?
Sí, sí, sí. A mica doncs, van començar a fer aquestes petites indústries, van començar a fer més grans i ara, doncs, realment a França doncs, són els més apreciades.
Escolta'm, i encara es conserven les anxoves com abans o no? La manera de fer-ho és diferent ara?
Sí, no, la manera és molt semblant a la romana, eh? Seria això de...
Sí.
L'única diferència així principal és que ara no es fa amb tripa, ni cap.
Ah.
Ara, quan arriben el peix, que justament ara el peix no... I és una cosa que potser us sorprendrà. El peix no... Els seitons no són mediterranis. Els de l'Escala, la major part de peix no és mediterrani, sinó que el compren a fora.
Sobretot. Com ho dius, això? Aviam, repeteixo,
sí,
clar, quedem una mica sorpresos ara.
Sí, sí. Les anxoves de l'Escala, la majoria, potser algú sí, eh? Però majoritàriament no són pescades a l'Escala ni a la zona mediterrània.
Esclar, algú de l'Escala ara ens estarà escoltant sí. I dirà, què diuen aquests?
No,
nosaltres les pesquem i les fem nosaltres.
Sí, si fas tu sí, però vull dir, la gran empresa segurament no. O sigui, algú sí que ho pot fer, però majoritàriament el que fa és comprar fora. Compren a fora, moltes són atlàntiques, de la zona d'Andalusia, o sobretot del Cantàbric, també se'n fan algunes del Marroc, i a zona atlàntica, i després són més grossetes, més carnoses, més quantitat, i més barates, doncs es fa a partir d'aquesta. La qualitat és la mateixa, però ve de fora. Sí.
M'estàs dient que jo ara aniré a l'Escala a comprar una conserva d'anxoves, i aquelles anxoves no seran d'allà, sinó que poden venir de...
Si tu li preguntes al venedor, i és una persona que en sap, potser amb la boca petita t'ho dirà. Sí. Esclar, no se n'amaguen, però tampoc és una cosa que vulguin dir allò en veu alta i...
Ja.
Sí.
Bé.
I per les de coll lliure igual, eh? Les de coll lliure tampoc... Algunes poden ser d'allà, però moltes venen de la Bretanya, que seria els ports atlàntics que els hi són més propers per a ells.
Ja.
Vull dir, no és una cosa dolenta, eh?
No, però ens hem quedat una mica sorpresos, no?
Sí.
A més, sabent que hi ha tanta anxova, no? Que n'hi ha tanta,
sí,
no?
Sí, n'hi ha molta, però, esclar, tampoc tanta per vestir.
Per tanta gent. I les anxoves com les menjaríem, David? Hi ha molts plats fets amb anxoves o no?
No, no n'hi ha plats, molts se'n
mengen. Perquè clar, nosaltres sempre diem, va, menjarem anxoves, pa amb tomàquet amb anxoves,
sí,
per exemple, no?
Sí, es menja un pa amb tomàquet, o es menja un pica-pica, o tapes, però plats així d'anxoves se'n fan poc, sobretot perquè una vegada cuites, doncs queden més seques, queden més aixarraïdes, no són tan bones, i a la gent normalment els agraden les anxoves més crues, amb... que tinguin aquest gust de sal, o aquesta riquesa de gustos que tenen les anxoves. En canvi, una vegada cuites queden molt salades, no són tan bones. Però sí que hi ha plats, aquí no tant, però altres llocs sí, per exemple, a la zona de Provença hi ha una mena de coca que en diuen una pisalada.
Pisalada?
Pisalada, és una coca així rodona, s'hi posa sofregit de ceba, s'hi posa olives negres, anxoves, sardines, doncs diferents coses. Això és molt, molt popular a la zona de Niça, per exemple, a Marsella. Hi ha l'anxovada, que és una pasta d'anxoves que porta oli, porta tomata, porta all. Això ho fan sobretot a la zona de la Catalunya Nord.
Sí.
O després hi ha, per exemple, a Nàpols hi ha la pizza napolitana, que aquesta és una pizza, una evolució de la primera pizza, que era una pizza... Ja, la primera és la margarita, la segona és una marinara, que és una pizza vermella, no té formatge. Doncs una evolució d'aquesta marinara de Nàpols, en diuen la napolitana, que porta anxoves. I aquesta seria la mar d'aquestes pizzas, que ara moltes vegades veiem pizzas amb anxova.
Ja.
Seria aquesta de Nàpols.
Amb aquesta furtó, no? Perquè quan surt la pizza del forn o d'on sigui, amb l'anxova, l'anxova duplica, per dir-ho així, no? O triplica la furtó, no? La sal.
Si clar, se'n va molta aigua, doncs queda molt, molt salada. Per tant, una recomanació, la gent que sigui hipertensa, millor no menjar.
Que no en mengin.
No en mengin, ni de fresca, eh? Bueno, de fresca, de crua, sense tractar. Amb molta moderació, perquè la sal, vull dir que és molt evident aquesta sal de l'anxova.
Abans, David, parlàvem del garum, que era una de les pràctiques que tenien o que feien els romans, els grecs, tal. Encara n'hi ha de garum d'aquest? Es fa això encara o no?
Aquí, a la Mediterrània, se'n fan alguns casos, però, i sobretot l'ús com a garum, el que es fa més, on es fa més és a la zona del sud-est asiàtic, la zona de Tailàndia, de Vietnam, també la Xina. Això, un mètode molt semblant, això d'agafar el peix amb tripa, que es deixa fermentar amb sal, i més aquest líquid resultant s'aprofita doncs, per això, per condimentar plats. En part és una manera d'aprofitar el peix, això, com que són tants bancs tan grans i es pesquen, què en fas de tant, doncs conserves.
Sí.
I després doncs, també per enriquir la cuina, per donar un toc umami als plats, per donar profunditat, donar gust de peix, perquè moltes vegades... Si menges arròs sol amb alguna verdura, necessites una aportació de proteïnes i en part és aquesta salsa de peix.
Ja.
També quan fan alguns fermentats, per exemple el kimchi coreà, a vegades hi posen una mica de pasta d'anxoves per accelerar i per arrencar la fermentació dels productes. És a dir, com quan fas cervesa i que poses llevat de cervesa, per començar la fermentació, doncs en aquest cas hi posarien... A vegades, en alguns casos, s'hi posen anxoves.
I a més de ser un complement, l'anxova, perquè podem dir que és un complement, perquè clar, parlant de les pizzas, li posem una mica d'anxoves, i mengem un pa amb tomàquet, li posem una mica d'anxoves. Hi ha plats fets amb anxoves?
No n'hi ha molts plats. No hi ha plats així amb anxoves, diguéssim, cuites i això, la pizza com a condiment, però guisats no. Hi hauria amb seitons.
Ja.
Però es mengen així seitons amb vinagre, que aquests, doncs, el procés com fer l'anxova... És molt llarg, a vegades dura diversos mesos, fins i tot d'anys, hi ha alguns casos que duren fins a 2 anys de salaó del peix. En canvi, el seitó amb vinagre dura res, en poca estona el temps fet. O els seitons fregits, o guisats. Algunes parts de la Mediterrània fan cassoles amb seitons, aquí no en fem gaire. I no es cuina molt allò molt elaborat, sinó que és això, fregit o la brasa, coses molt senzilles.
Molt bé, doncs, escolta'm, avui han sabut més coses de les anxoves, aquestes anxoves, que quan diem anxoves ens ve al cap, doncs, l'escala.
Sí.
I quan diem pescadors ens ve al cap els pescadors de l'escala, sí. Els que estan cantant en aquests moments, també. Avui, si més no, podríem dedicar el programa a la gent de l'escala, que sabem que és molta la que ens escolta també des d'allà. La salutació des d'aquí. I res, avui hem parlat d'un producte molt de casa, podem dir-ho així,
sí.
Perquè el tenim aquí al costat, encara que hi ha algunes que no venen d'aquí al costat, però bé.
Sí, no, però és un mètode... Vull dir,
el mètode és el mateix,
la
no?
La gràcia de l'anxova és més el procés de curat que no pas d'on ve. Que vol dir que el que li dona el gust i el caràcter és la manera de treballar-ho i el saber de fer de la gent, sí.
David Colom, gràcies.
Gràcies i fins una altra.
Fídies i traïció, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. Mariners de Calella i el meu avi al mig de tots. coberta varen morir al peu del canó. Quan el català sortia a la mar, cridava el meu avi, ara no és que està. Visca que...